Ràdio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 24 de març de 2025. Comencem setmana al Penedès en xarxa i ho fem amb sol, després de tants i tants dies de núvols, de boira i de pluja. Quina alegria i quina energia que dona per entomar aquests 5 dies laborables que encetem avui. Des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado, us saludem en nom de tot l'equip repartit per Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Sant Sadurní. Aquest matí de dilluns sonarà així a la vostra antena. D'aquí uns instants, així que acabi el sumari, roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem què passarà aquesta setmana a tots els municipis de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45, flaix informatiu, el primer dels tres diaris, on expliquem com es lleva aquest matí de dilluns a les nostres comarques. I de 9:45 a les 10, tot el protagonisme pels esports, resultats, marcadors, cròniques i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana en clau Penedès. A les 10:06 sortirem a passejar per la Vegueria Penedès per presentar-vos el llibre Un passeig per la Vegueria Penedesenca, a càrrec de l'escriptor i historiador Joan Serra Armand i la mestra Montse Rodríguez. A 11:15, de nou 5 minuts, a càrrec dels serveis informatius perquè ens expliquin què està passant aquest dilluns als nostres municipis. A 11:15 ens acompanya el jardiner Tom Vilarrubias i avui parlarem de com està afectant aquest excés d'humitat de tants dies de pluja i de no veure el sol a les capes de matèria orgànica del jardí o de l'hort i què hi podem fer. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el Víctor Gutiérrez i Passa el torn. Avui ens parla de dos jocs, Flowers i Onirim. Si els teniu, segur que aprendreu alguna cosa nova, algun altre truc, i si no, podeu fer una immersió, escoltar i descobrir si paga la pena comprar-los. A 11:45, última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Ens actualitzem ja per última vegada aquest matí a l'últim flaix del dia. I acabarem arremangats, amb davantal, a la cuina, perquè ens visita la nostra xef de capçalera, la Gemma Riera. Avui no faré spoiler del que ens portarà. Espereu fins 11:45 i aviam en què ens sorprèn. A 10:45, d'11 i de 12 us acostem l'actualitat penedesenca, els flaixos informatius i la resta de notícies les seguim a través dels butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar puntualment a les 10 del matí, a les 11 i quan pleguem a les 12. Comencen, doncs, aquestes 3 hores de ràdio amb totes aquestes propostes i veus. Fins a les 12. Per saber què passarà al llarg d'aquesta setmana, quina cita no us voleu perdre, arrenquem sempre els dilluns amb la roda d'actualitat. Que avui comença l'Eli Jiménez a Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, arrenquem aquesta roda d'actualitat. Ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i comencem, si us sembla, amb informació de servei, perquè el Bibliobús, per exemple, al Castellot estarà divendres de 11:15 a 1:00 PM a l'escola Font-Rúbia de Guardiola de Font-Rubí. I també divendres i en el mateix horari el Bibliobús Montau estarà, en aquest cas, a l'escola Renaixença de Sant Pere Sacarrera. La deixaria mòbil també estarà avui fins a 1:00 PM a Sant Sebastià dels Gorgs i demà de 8:00 AM a 1:00 PM al Terraplè a Sant Pere de Riudebitlles. I pel que fa a la banca mòbil, demà la trobareu de 9:00 AM, de 9:10 AM a 11:40 a la plaça dels Països Catalans de Mediona. També demà de 10:10 a 11:15 estarà a la plaça de la Vila de Puigdalba. Dimecres de 9:45 AM a 11:15 AM davant del Centre Cultural Joan Raspall de Sant Llorenç d'Hortons. També dimecres, 11:00 a 12:15 PM a Torre Lavit i dijous de les 10:25 a les 11:40 a Puigdalba. Dit això, comentem que demà a 1:00 PM es presenta a Sant Sadurní el projecte per a l'impuls de l'ocupació dels locals buits. Es dura a terme al carrer Raval número 21 i es tracta aquest d'un acte adreçat a tots els actors del sector del comerç i serveis de Sant Sadurní. A partir de 7:45 PM, també demà, se celebra el ple ordinari del mes de març a Sant Sadurní, un ple, en aquest cas, amb 14 punts. Molts d'ells són punts de tràmit, però posem especial atenció en la renúncia de la regidora de la CUP, Arantxa Fernández. El canvi de regidor ja serà més endavant en un ple extraordinari. També demà, però una miqueta abans, en aquest cas a les 6:00 PM, se celebrarà el ple ordinari també d'aquest mes de març d'Olesa de Bonesvalls i a Gelida un parell de cites per demà. A 6:15 PM, els petits de la casa tenen cita cinèfila amb el Cine Xic i la pel·lícula Petzi i la Mar Salada al Centre Cultural. I a 6:00 PM, i en el marc del cicle de la dona de Gelida, es durà a terme una conferència sobre perimenopausa i menopausa a càrrec de la nutricionista Mireia Cabrera i la referent del benestar emocional de l'Espai Santa Llúcia del SIC, Laura Castillo. Seguim dimecres, però no ens movem de Gelida perquè continuen les propostes d'aquest cicle de la dona de Gelida. Dimecres, en aquest cas, a 7:15 PM, hi haurà perimenopausa, transició a la menopausa, a càrrec de Núria Drets i Elisabet Márquez, que són llevadores de CIR. Això serà a l'Espai Santa Llúcia del SIC. A Sant Sadurní dimecres es presenta el llibre del Penedès, Els camps d'extermini nazis, deportats de l'Alt Penedès, la noia, el Baix Penedès i el Garraf, amb la presència de dos dels seus autors, la Teresa Sadurní i el Ramon Arnavà de l'IEP, que estaran acompanyats de Juan Manuel Calvo, que és president de l'Amical Mahausen, i també de la regidora de Cultura i Patrimoni, Marta Castellví. Això serà a partir de 7:00 PM, dimecres, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles tindrem narracions extraordinàries amb Tamoromo, a càrrec de Patricia McGill, a 5:15 PM a la Biblioteca de l'Escola Sant Jeroni de Sant Pere. Dijous de 10:00 AM a 1:00 PM s'imparteix a l'Índex de Sant Sadurní un curs de manipulador d'aliments amb prioritat pels joves d'entre 16 i 25 anys i amb inscripcions prèvies a través de www.santsadurní.cat. I també a Sant Sadurní, també dijous, a 6:15 PM, gestionem els rumors i els estereotips, un taller antirumors que es durà a terme en aquest cas al centre Vilarnau. Anem a dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní perquè de 10:00 AM a 1:00 PM es durà a terme un curs d'Instagram, LinkedIn i TikTok per a la recerca de feina a l'Índex i també amb inscripcions a www.santsadurní.cat. També a Sant Sadurní, a 5:15 PM, arrenca el 19è Mercat Solidari de l'Escola La Pau. Ja a Gelida, a 7:00 PM, podreu gaudir de la programació escènica 2025 amb estrelles al cap a la sala d'actes del Centre Cultural. I a Sant Pere, a 7:00 PM, al Mirador de Cal Xerta, es durà a terme una xerrada amb tas de cerveses i formatges titulada Vinc del Nord, a càrrec de Jessica Nekelman. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana. Propostes, això sí, que us aproparem ja dijous a l'Agenda Cultural.
I des d'Olèrdola, des de Canal 20, la Fanny Vivar ens acosta l'activitat d'aquesta setmana a la resta de l'Alt Penedès.
Comencem informant-vos que aquest matí el servei de banca mòbil serà a Sant Cugat Sesgarrigues, en horari de les 12:10 fins a un quart de dues a l'era del cafè. I a Pacs del Penedès hi haurà ple ordinari a les 8 del vespre a la Casa de la Vila, amb punts a l'ordre del dia com l'aprovació inicial del projecte bàsic i executiu de millores en el polígon industrial de la Xarmada o l'aprovació de les bases dels pressupostos participatius 2025. A Sant Martí Sarroca, demà dimarts, hi haurà l'hora del conte, amb quines unes elles, amb motiu del 8M, serà a les 5 de la tarda a la biblioteca i és una activitat recomanada a partir de 6 anys. I a Santa Margarida i els Monjos, demà dimarts, a 6:15, al Molí del Foix i dins de la campanya de consum conscient Està de Moda, es realitzarà un taller de sargits creatius o mending. Per participar d'aquesta activitat cal realitzar inscripció prèvia a través del correu electrònic molidelfoix@smmonjos.com o trucant al 93 88 69 28. La sala de plens de l'Ajuntament d'Olèrdola acollirà demà, a partir de les 12, la presentació d'un cicle de maridatges a Olèrdola programat per a finals d'abril. També està convocat per demà dimarts el ple municipal de l'Ajuntament de la Granada. Serà a 7:45 i alguns dels punts destacats a l'ordre del dia són la presentació del Pla Pressupostari 2026-2028, la contractació de la gespa artificial per al camp de futbol i la reforma i tancament de la pista poliesportiva. Passem ara al dimecres i ens n'anem fins a Castellví de la Marca, on durant el matí es realitzaran dues activitats dirigides a la gent gran. La primera d'elles és un taller intergeneracional amb l'Escola El Castellot, on es llegirà el conte Amb la Tango Són Tres, i a les 11 el Casal de la Gent Gran, Càpsula de Català, on es treballaran les àtones O i U. A Pontons, aquest dimecres, a la Sala Polivalent de l'Ajuntament, hi haurà una xerrada sobre prevenció de robatoris i estafes a càrrec dels Mossos d'Esquadra. A les 10 s'ha programat un esmorzar i a les 11 la xerrada per tal de conèixer com protegir-vos millor davant de robatoris i estafes. Tornem a Santa Margarida i els Monjos perquè, com cada dimecres a 4:45, a la Casa dels Passos Petits, hi haurà Juguem amb la Família, una activitat adreçada a infants de 0 a 3 anys acompanyats d'una persona adulta. I recordem que per participar d'aquesta activitat cal realitzar inscripció prèvia a través del WhatsApp 630 48 90 35. No ens movem de Santa Margarida i els Monjos perquè el dijous a 5:15 al Tangram hi haurà un taller de ioga i relaxació per al qual cal fer inscripció prèvia, en aquesta ocasió a través del telèfon 629 17 40 07. I a la mateixa hora, però al Molí del Foix, hi haurà mercat d'intercanvi de roba amb la col·laboració de les AFA, de les escoles Doctor Samaranch i Arrels. Es tracta d'una activitat de la campanya de consum conscient Està de Moda. I a Olèrdola, concretament a la sala de plens de l'Ajuntament, aquest dijous a les 10 tindrà lloc el segon ple dels infants d'Olèrdola, amb els alumnes de cicle superior de les escoles Circell i Rossend Muntaner, que decidiran el destí a través de projectes de 2.000 euros del pressupost municipal. Seguim els Monjos i en aquesta ocasió passem al divendres, tot i que també és un acte de la campanya Està de Moda. En aquesta ocasió es realitzarà una xerrada de taller sota el títol Estirant el fil a les 5 de la tarda al Casal de la Gent Gran. Serà càrrec de la Mancomunitat Penedès Garraf. També a les 5, però a la biblioteca, tindrà lloc una activitat familiar amb el joc Viaje al Centro de la Tierra a càrrec d'Oliver Hidalgo. I una mica més tard, a 6:45, hi haurà la presentació del poemari El desig de la paraula de Josep Lázaro amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Passem ara al cap de setmana perquè dissabte hi ha una nova activitat familiar a Santa Margarida i els Monjos que se'ns proposa i és una activitat familiar per descobrir com era l'antic camp d'aviació dels Monjos i el refugi del Serral. Serà a 12:45 al Ciarga. I acabem la setmana sortint a córrer per les cabanyes, ja que el diumenge es realitzarà un social run amb sortida a 9:45 al Gabernet Slow Bar. A Santa Margarida i els Monjos es celebrarà aquest diumenge el Dia d'Andalusia a partir de les 10 i fins a les 3 a la tarda de la tarda a la Sala Alguer, i el conjunt monumental d'Olèrdola a 10:45 aquest diumenge tindrà inici l'excursió Olèrdola, una muntanya d'històries, per conèixer històries d'ives, romans, tombes medievals i pintures prehistòriques i acabar a un dels punts més elevat del Parc d'Olèrdola. Cal fer inscripció a través de info@viapenedes.com.
Saludem ara la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè dimecres, a 6:45 de la tarda, a la Societat de la Torregassa, es farà un taller de teatre. La reserva de places s'han de fer al bar de la Societat o bé trucant al 722 53 07 65. De Sant Jaume marxem cap a Llorenç del Penedès, ja que divendres a les 7 a la Casa de Cultura es farà la xerrada Fem realitat la comunitat energètica de Llorenç, de la idea a l'acció, i comptarà amb Maria Mestre, de CUP Satània, Mercè Gené, de Demà, Diumenge en Marxa, Carles Mitjans, de l'Ajuntament de Llorenç, i Toni Tello, del grup impulsor de la comunitat energètica de Llorenç. A les 8 de la tarda, a la comparativa, conferència Mars Violeta, i es farà la xerrada Perspectiva de gènere en la medicina a càrrec de l'Helena Casa de Vall Adroer. Pel que fa dissabte, a les 8 a la comparativa, a la sala del cinema, Cinema Gaudí, amb la projecció de la pel·lícula El 47. I diumenge, a les 7 de la tarda, al centre es farà xerrada Reptes del fet casteller davant del canvi climàtic. Serà càrrec de l'Òscar Saladier. I a les 7 de la tarda, a la comparativa, a la sala del ball, al ball del diumenge, amb el grup Xarop de nit. Pel que fa a diumenge, també a la comparativa, hi haurà l'American Day, però que us ho explicarem més abastament a l'agenda, al detall de divendres. Marxem ara cap a Banyeres del Penedès, perquè aquest dimecres de 10 a 1 a la plaça del Centre Cívic hi haurà la visita del vehicle d'intervenció d'armes mòbil a Banyeres del Penedès. També, tots els dijous s'està fent un taller per a la gent gran. Serà fins al dia 5 de juny i es fa al Centre Cívic Ernest Lluch. Marxem ara cap a l'Arbós, perquè avui a les 6 de la tarda serà quan es faci la segona sessió formativa Violant Menopausa en Plenitud i Equilibri. En concret, es farà cuidar el cos i la ment a través de l'alimentació i el benestar emocional durant el climatèric. Anirà a càrrec de l'Anna Rovira, psicòloga referent de benestar emocional i salut comunitària, i de la Judit Companys, dietista nutricionista d'atenció primària i comunitària. I com ja us vam avançar a l'agenda al detall de la setmana passada, aquest diumenge a l'Arbós tindrà lloc la segona trobada de cotxes clàssics. Serà a partir de les 10 del matí al Parc de Santa Llúcia. Ara és el torn de veure quines activitats faran a Santa Oliva. Avui, de 12 a 1:15, al Centre Cívic Les Pedreres arribarà la banca mòbil. I divendres, a 9:15 de la nit, al local cultural es farà el sopar de la gent gran. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, perquè us recordem que fins a aquest dimecres, a la segona planta del Centre Municipal de Cultura, es podrà veure l'exposició Les col·lectivitats agrícoles al Penedès 1936-1939. I el diumenge, a les 6 de la tarda, al Centre Municipal de Cultura, a l'Auditori Sala Salva, es projectarà la pel·lícula El 47 dins del cicle Gaudí. Marxem ara cap al Vendrell, ja que aquest divendres es farà la inauguració de l'exposició Essencials, mirades de la Suspàrrega. Serà a les 7 de la tarda a la sala Portal del Pardo. Pel que fa divendres, com sempre, mercat setmanal del Vendrell. El divendres també, i dins del que seria el temporada al Teatre Àngel Guimarà, es podrà veure l'obra de teatre L'Aranya. I el dissabte, com sempre, mercat setmanal de Coma-ruga. Marxem ara cap a Calafell, perquè dimecres es farà caminada saludable surt de casa. Serà a les 10 del matí i sortiran del car de Calafell. Serà aproximadament de 2 hores. Dimecres també, a la 1, hi haurà la sessió formativa Menopausa Conscient, reforçat per la menopausa amb consells i exercicis. Anirà a càrrec de la Glòria Pedret, llevadora de l'Hospital del Vendrell, i de la Noelia Hillinger, que és fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària. El dijous, de 9:45 del matí a les 2, al Port de Segur de Calafell, hi haurà la Fira de l'Ocupació de Calafell. Més informació la podeu obtenir a www.cambratgn.org. i el divendres al CAR de Calafell hi haurà la sessió formativa Viu la menopausa amb plenitud i equilibri. Serà com la que dèiem a l'Arbós, però en aquest cas es farà al CAR de Calafell a 12:45 del migdia. I acabem com sempre a Conill, ja que avui de 5 a 9 de la nit es podrà donar sang al casal de la gent gran.
I acabem fent un cop d'ull a com serà la setmana des de Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs tenim presentacions d'esdeveniments importants a Vilafranca del Penedès, una avui i una altra demà. Avui concretament es presenta a Barcelona a les 12 d'aquest migdia a l'Espai Penedès dels Tastavins, que presentaran una nova edició del Festival Bijàs a Vilafranca del Penedès, la corresponent a aquest 2025. L'acte de presentació, com dèiem, es fa a Barcelona a les 12 d'aquest migdia, el Festival Bijàs, que tindrà lloc a Vilafranca del 4 al 6 de juliol, i avui doncs ens donaran detalls de quins són els caps de cartell dels concerts de divendres, dissabte i diumenge. També una altra presentació demà, en aquest cas aquí a Vilafranca, a les 12 del migdia i a l'Auditori del Liceum, es presentarà un altre esdeveniment cultural important per la ciutat, com és el Vilapensa, el Festival del Pensament, amb l'edició d'aquest 2025, amb el lema de El jo trencat. En aquest cas serà, com dèiem, demà al migdia, el mateix Liceum de Vilafranca, que presentaran doncs els actes que aquest mateix mes d'abril vinent se celebren amb motiu del Vilapensa. Encara més reflexió a Vilafranca. Estem per la reflexió aquests dies i, entre d'altres, el dimecres, concretament, hi ha una nova edició del Tast d'Idees, la corresponent a aquest mes de març, que debatrà sobre l'esport femení amb la periodista Imma Pedemonte i l'exjugadora de bàsquet Núria Martínez, que és coordinadora també del Barça de bàsquet en aquests moments. L'acte té lloc aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori del Liceum de Vilafranca. També dimecres, una hora abans d'aquesta activitat que us dèiem, hi haurà l'acte de lliurament de premis del concurs de calendaris del 8 de març. Serà l'acte també de cloenda de les activitats que s'han dut a terme durant tot aquest mes de març a Vilafranca amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Serà, com dèiem, aquest dimecres a les 6 de la tarda i a l'Espai Jove, la Nau, que es lliurarà aquest premi del concurs de calendaris. Parlant d'activitats destacades a Vilafranca, també no podem oblidar, per exemple, que el dijous hi haurà l'acte de lliurament de premis del Crea Jove. En aquest cas, un acte que anirà precedit per la conferència Somnis, Resiliència i Creativitat al Camí de l'Emprenedoria, a càrrec d'Ariana Massana, directora i CEO de la marca de roba exclusiva i sostenible al Sedà de Vilafranca. L'acte té lloc a l'Auditori Municipal de Vilafranca, el Maria Rosa Nyucosa. Serà aquest dijous al llarg de tot el matí, una activitat que començarà al voltant de les 9 del matí. També hem de parlar, per cert, d'actes d'homenatge que tenen lloc a Vilafranca. En aquest cas, l'associació Alumni d'Espiells organitza un tast de vi homenatge a Joan Milà. Serà el primer acte públic de l'Associació d'Antics Alumnes de l'Escola Mercè Rossell i Domènech, amb un tast que tindrà lloc aquest dissabte a les 11 del matí al Vinceum. Aquest acte vol reivindicar la figura de Joan Milà i Mallofré, enòleg que va deixar una gran empremta en el món vitivinícola i l'enologia del país, i que comptarà amb la presència doncs de representants també de la mateixa escola. Un tast que tindrà Ferran Centelles, sommelier i exalumne del Milà, com a, en aquest cas, mestre de cerimònia. Serà, com dèiem, dissabte, a partir de les 11 del matí, al Vinceum de Vilafranca. I també dir que aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, i a Cal Figuerot, al local dels castellers de Vilafranca, hi haurà la 12a edició del Jovert, aquest concurs de castells en el que hi participen escoles i instituts de secundària i batxillerat de la comarca de l'Alt Penedès. Es presenta amb un rècord de centres i alumnes, en aquest cas 1.500 alumnes d'11 centres que participaran en aquesta diada del dissabte a partir de les 10 del matí.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Comencem aquest flaix informatiu d'avui dilluns explicant-vos que el sistema d'emergències mèdiques va atendre al voltant de 140.000 incidents durant el 2024 a la regió sanitària del Penedès, un 7% de l'activitat total a Catalunya. Aquestes dades s'han donat a conèixer en el marc de la primera jornada d'actualització per a professionals sanitaris d'emergències organitzades pel SEM al Penedès, que ha tingut lloc a Coma-ruga. De les quatre comarques de la Vegueria, el Baix Penedès ocupa el primer lloc en atencions al sistema i l'Alt Penedès el tercer. El SEM va iniciar el desplegament a la zona l'1 de febrer del 2024, mig any després de la creació de la nova regió sanitària. Del total d'incidents registrats al 2024 al Penedès, el 60% es va resoldre de manera no presencial a través del 061 Salut Respon. La jornada de formació, sota el títol Millora de les pràctiques diàries, va aplegar un centenar de professionals sanitaris i durant la sessió es van revisar diferents situacions d'emergència que tenen lloc habitualment i es van compartir coneixements avançats, eines i també habilitats pràctiques. La ruta Miravinya, impulsada pel Consorci de Promoció Turística del Penedès, ha sumat 5 nous miradors a la seva oferta turística, configurant així un itinerari de 10 punts d'observació singulars que permeten gaudir del paisatge vitivinícola del Penedès d'una manera única i emocionant. La primera fase del projecte Miravinya es va engegar el 2015 amb el suport del Congrés d'Art i Paisatge. L'objectiu era crear una ruta d'observació única amb miradors d'arquitectura singular connectats per carreteres que conviden a descobrir els pobles i també els punts d'interès al territori. Ara, amb aquesta segona fase desenvolupada durant el 2024, s'hi han afegit 5 nous miradors. El Miravinya Moebius, a Castellet i la Gornal, el Santuari de Foix, a Torrelles de Foix, Sant Elies, a Mediona, el Castellot, a Castellví de la Marca, i la Miranda d'Espiells, a Sant Sadurní d'Anoia. Aquests 5 se sumen als 5 iniciats a Font-rubí, Vilafranca, Avinyonet, Subirats i Torrelavit. Seguim explicant-vos que l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha obert el termini de presentació de sol·licituds per accedir a les beques escolars. Les ajudes són dirigides a l'alumnat que es trobi amb necessitats socials o també econòmiques, que estigui empadronat al municipi i matriculat en els centres educatius del municipi sostinguts amb fons públics o escoles d'educació especial i que estiguin fent algun curs d'educació infantil, educació primària i o educació secundària obligatori durant el curs 2025-2026. Per demanar les beques cal seguir les indicacions que es poden trobar a la pàgina web municipal. La presentació de la documentació es pot fer de forma telemàtica o presencial i en aquest cas caldrà demanar cita prèvia a serveis socials al 93 898 0871. I acabem explicant-vos que arriba a la Fira de l'Ocupació al Port de Segur de Calafell. El pròxim dijous, 27 de març, de 9:45 del matí a 2 del migdia, tindrà lloc una nova edició d'aquesta Fira de l'Ocupació al Port de Segur. La Fira posarà en contacte empreses que necessiten contractar amb persones que busquen feina o volen canviar la que ja tenen. De 9:45 del matí a 2 del migdia es podran visitar els estands de les empreses i d'11:15 a 12 hi haurà la ponència de candidat imparable Intel·ligència Artificial per la recerca de feina amb Pep Ferrando. Per més informació i també inscripcions cal entrar a la pàgina web cambratarragona.com.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Després d'aquest primer flash, encara en vindran dos més, obrim plana esportiva per recollir marcadors, l'anàlisi, els propers partits i la veu dels protagonistes d'aquest cap de setmana que deixem enrere. Arrenquem tornant a la capital del Cava, on l'Eli Jiménez ja ens espera per desgranar-nos el més destacat del cap de setmana.
Com comentes, arrenquem ja a plana esportiva i començarem, com sempre, parlant d'hoquei. I és que aquest cap de setmana arrencava la 22a jornada de l'Hockey Lliga, jornada, per cert, jornada negra pels equips de casa. Comencem amb la derrota del Noia a Riazor, i és que després d'uns primers minuts de somni, amb clar domini sadorninenc i amb un 0-2 al marcador, obra de Toni Salvador i Ivan Morales, els de la capital del Cava es van deixar remuntar el partit per acabar tornant de Galícia amb les butxaques buides. Efectivitat màxima dels sadorninencs durant la primera meitat, quan corria, de fet, al minut 11 de partit, ja manaven 0-2 al marcador. Aleshores, però, gir de guió i un Liceo que, gràcies a les dianes, primer de Fabrio Chocale i després d'Arnau Chaus, aconseguirien enviar el partit al marcador, enviar el partit al descans amb aquest 2-2 al Lluminós. A la segona meitat, màxima igualada, oportunitat per una i altra banda i un Liceo més efectiu que aconseguia el tercer de l'estic de Bruno Saavedra. El quart gol, ja anecdòtic, als segons finals, amb el Noia jugant de 5 i buscant l'empat, gol aquest de nou d'Arnau Chaus. Després del partit, el tècnic del Noia, Carlos Cortijo, valorava així aquest maig, aquesta derrota, i parlava sobretot dels dos enfrontaments clau d'aquesta setmana, el de Champions i el de Lliga.
Bueno, partido en Coruña siempre complicado, de máxima dificultad, entre un gran rival, un gran club. Y bueno, hemos empezado el partido bastante enchufados, hemos conseguido correr, hemos conseguido ponernos por delante en el marcador, 0-2. Y sí es verdad que a partir del 0-2 pues les hemos dejado correr, que era un poco la consigna, no dejarles correr, porque con espacio son muy buenos. Y bueno, así han venido los dos goles suyos de recontras, y bueno, hemos llegado al descanso con la igualdad, y creo que la segunda parte ha sido un partido también bastante, bastante igualado, de tú a tú, que podía haber pasado cualquier cosa, y bueno, ellos al final se ponen por delante con el 3-2, con un bloque continuación todo nuestro, que pienso, por lo menos en directo, pues que ha sido una falta bastante clara, los árbitros no lo han considerado y bueno, nos han hecho el 3-2. Quedaban muchos minutos, lo hemos intentado, hemos generado. Luego, lógicamente, al final también han tenido ocasiones para cerrar el partido. Y bueno, hemos llegado a esos últimos minutos importantes con vida y creo que hemos hecho méritos para por lo menos no llevarnos la derrota y por lo menos conseguir un punto. Creo que hubiese sido lo más justo. No ha sido así. Pensar en el futuro, pensar en el jueves, creo que puede ser una buena lección lo que nos ha pasado hoy. Los tres goles los hemos recibido de contras, recontras, dejando al equipo contrario al correr. Jugamos contra el Trisino, que tiene un potencial ofensivo espectacular y con espacios más aún. Por lo tanto, bueno, yo creo que esta lección aprenderemos y vamos a Trisino con mucha ilusión, con mucha... Es un reto muy difícil, ya lo sabemos, pero creo que el equipo está preparado para afrontarlo, salir de allí con vida y poder dejar la eliminatoria abierta y poder cerrarla, ojalá así sea, en casa con nuestra afición. Después de Trisino, viaje, descanso, y luego tenemos Barça, partido de Hockey Liga, pues bueno, pues también un partidazo para el público, para el club, para bueno, todos los aficionados al final en general de hockey, y bueno, y lo afrontamos pues eso, también con mucha ilusión. Semana top en todos los sentidos, en dificultad, en todo, en pasión, en ilusión, y venga, vamos a por ella con mucha ganas de vivirla, de sentirla y ojalá con un resultado feliz vamos a lucharlo y a trabajarlo para que así sea.
El Noia, encara ara una setmana importantíssima, com explicava el seu tècnic. Dijous viatjarà a Itàlia per enfrontar-se al Trisino en l'anada dels quarts de final de la Champions League, mentre que diumenge ja en l'Hockey Lliga rebrà el Barça. Això pel que fa al Noia, i seguim avui amb més derrotes penedesenques. Anem ara amb el Vilafranca, que queia pel mateix resultat que el Noia, per 4-2, en aquest cas a Alcoi. Eric Guijarro, Ràdio Vilafranca, molt bon dia i explica'ns.
Doncs molt bon dia. Un partit marcat per les decisions arbitrals que van perjudicar un Vilafranca que va plantar cara fins al final, va competir davant un Alcoi que està fent una gran temporada de nou i que finalment es va quedar els 3 punts a casa seva. Partit que començava de cara pel Vilafranca amb el gol de Bernat Yeste als 6 minuts. Es repetia una mica en línies generals el guió de fa dues temporades en què el Vilafranca també començava guanyant el pavelló Francisco Laporta. 0-1 al minut 6. Mig minut després, penal completament inexistent, el que van assenyalar els col·legiats i que es va convertir en el gol de l'empat de Gonzalo Pérez, com dèiem, mig minut després. L'Alcoi ampliaria la renda, passats pocs minuts, amb dues directes pràcticament consecutives, dues decisions també molt rigoroses dels col·legiats. La primera, falta sense targeta, directa que Caco Cesquín no transformava, i un minut després, blava inexplicable, la que es va mostrar a Roger Montserrat. Aquesta blava sí que va comportar de nou directa, i en el llançament de Manel Hernández errava el llançament, però el refús anava cap a dins. Era el 2-1, resultat al descans. Començava el segon temps, de nou, amb més polèmica arbitral. Blava per Xus Fernández, un home que en l'acció en la qual s'assenyala falta no hi participava. De fet, estava força allunyat, però la blava va ser pel porter, i en aquesta acció directa de Gonzalo Pérez també fallava i la bola, finalment, en el refús anava cap a dins. Era el 3-1. Acabava de començar el segon temps i el Vilafranca rebia un cop dur. Va tenir uns minuts complicats mentalment, però l'equip es va refer, i quan quedaven 11:30 pel final, Arnau Ribas, en una directa després de blava Agustín Domínguez, feia el 3-2. Quedava encara molt de temps i el Vilafranca es situava només un gol d'empatar. No va poder ser. Van haver-hi ocasions. El Vilafranca ho va intentar, però al final va ser l'Alcoi qui va tenir l'encert. A 2:35 per la conclusió, Gonzalo Pérez feia el 4-2 i acabava amb tota opció pels vilafranquins. Al final parlàvem amb el tècnic, Guillem Pérez.
Derrota, un final una mica cruel, no? Perquè l'equip havia resistit, s'havia refet d'aquell 3-1 només començar la segona part, i al final, en els últims instants, aquest quart gol que ha estat un gerro d'aigua freda. Com has vist el partit?
Complicat. Jo crec que és complicat. Crec que mentalment no hem estat en cap moment dins del partit. Molt estrany, moltes boles parades que tinc la sensació que cap ho era, i això ens ha fet marxar del partit mentalment. En cap moment hem aplicat allò que havíem treballat o que havíem pensat, perquè treballat no hem tingut temps material per treballar-lo, i surto decebut, però jo crec que surto decebut amb mi mateix, de no haver plantejat bé el partit, o no sé, no hem donat resposta avui, no estic content.
Què haguessis canviat?
Entrenar, bàsicament. El viatge és complex, no és fàcil, la pista avui anava fatal, fins a la segona part no ens hem adaptat a la pista, ens ha costat moltíssim, i quan als primers minuts marques un gol estàs bé, però després tens un penal, tens dues directes, quan millor estàs a la segona part, torna a caure una directa i una blava en Xus, que és incomprensible, perquè no és en Xus que fa aquesta falta. Inclús els jugadors de l'Alcoi li han dit a l'àrbitre que no era en Xus, i els hi ha donat igual, no? Però al final, jo crec que més enllà de condicions de pista, d'arbitratge i tot, és que no hem estat en cap moment, crec jo, dins del partit mentalment, i no és fàcil.
Guillem, ho parlàvem a la transmissió quan estàvem veient aquestes accions, no? Les boles aturades que s'han pitat a la primera part, després aquella blava, no?, que li mostren al Xus finalment. No sabíem explicar el que estava passant. No sé si vosaltres aquí a la banqueta una mica estàveu igual, perquè és una mica una sensació de no saber, no?, el que estava succeint.
És tal qual, és tal qual. El primer penal és un toc, sí, és un toc d'estic amb estic, però que segurament fora de l'àrea no pitaríem falta. Aleshores, una falta és una falta. Si és dins l'àrea és penal, ja està. Però són coses... Jo tinc la sensació que en el Vilafranca és més fàcil pitar, no? I no és una qüestió dels àrbitres d'avui, eh? Potser és una cosa nostra, que hem d'anar millor al xoc o... No ho sé, és una cosa que s'ha d'analitzar. Però jo em vull quedar amb el que nosaltres podem fer i el que nosaltres podem controlar. I crec que allò que nosaltres havíem de controlar i fer avui no ho hem acabat de fer bé. I tinc la sensació que els jugadors han fet tot el que podien. O no els hi quedava més a dins, o no han tingut temps de preparar bé el partit. I és el que ens toca.
Suposo que et quedes amb aquesta reacció, no? Poder aconseguir el 3-2, entrar a la recta final lluitant, i és el que tu li demanes, no?, aquest Vilafranca, el que ens han dit tota la temporada. d'un equip que lluita independentment del rival que tingui davant, no?
Sí, jo crec que avui tinc la sensació que ells ho han donat tot, o sigui, més no podien, però també crec que no podien donar el que donen normalment. Hem fet un entrenament dijous de recuperació, per tant, aquest partit no l'hem pogut preparar bé, i jo crec que el jugador físicament estava cansat, el viatge és difícil, però és que és igual, ja està el partit acabat, i el que hem de fer ara és pensar en el Lleida, que són tres punts importantíssims per nosaltres, i els hem de guanyar. Ja està, no hi ha un altre.
Doncs Guillem, des d'aquí molts ànims a tu i a la plantilla i res, a pensar ja en la propera estació i esperem que a casa podeu tornar a mostrar la vostra millor versió, la que vam veure de fet dimecres. No?
Moltes gràcies.
Doncs les paraules del tècnic, el Vilafranca, que després de la victòria entre setmana davant del Voltregà sucumbia a la visita al Coi. 4-2. A la classificació, els vilafranquins es mantenen en la penúltima posició amb 16 punts a 2 de la promoció de permanència. I abans de passar més temes, repassem ràpidament jornada, propers partits i classificació. En aquesta jornada d'Hockey Lliga, que encara s'ha de completar, el Coi 4, Vilafranca 2, Voltregà 6, Reus 5, Sant Just 4, Vic 2, Lleida 5, Caldes 2, Liceo 4, Noia 2 i Igualada 5, el Picat 2. Avui es disputarà a 8:45 el Barça Calafell. A la classificació amb aquests resultats, encara alguns partits pendents, el Barça líder amb 61 punts, Liceo segon amb 49, 42 pel Reus, 35 pel Calafell, 34 pel Lleida, per l'Igualada amb cinquena posició i 34 també pel Lleida, sisè. Setè el Noia amb 33 i vuitè l'Alcoi amb 31. A partir d'aquí, Sant Just i Caldes amb 24, promoció de permanència per Voltregà amb 21 i el Picat amb 18, descens directe pel Vilafranca amb 16 i el Vic Cué amb 12. En la propera jornada, el partit Vilafranca no jugarà fins al dijous de la setmana que ve a casa davant del Lleida. El Noia se les veurà amb el Barça aquest proper diumenge.
I acabarem el repàs d'aquesta Hockey Lliga amb la prèvia de l'últim partit de la jornada, el partit que jugaran aquest vespre Barça i Calafell al Palau Blaugrana. La Lourdes Meronyo, des de Domains Ràdio, ens apropa tots els detalls d'aquest partit. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, avui el Calafell es desplaçarà fins la pista del Barça a 8:45 de la nit. Escoltem les declaracions que feia el Guillem Cabestany sobre aquest partit.
És un partit molt important. Molt important perquè tothom pot pensar que el Barça ha guanyat tots els partits a casa seva, em sembla que porta un empat a la Lliga, i que és un partit on lo lògic és perdre. Pensant que lo lògic és perdre, no només perds, sinó que perds i prens mal. I nosaltres venim de dues derrotes a la Lliga, més la Copa, que ens han fet mal, que a mi personalment no m'agraden gens, i l'equip ha de demostrar l'ambició també en aquest partit, que tot i la dificultat i que la lògica diu que és molt difícil puntuar, no vull renunciar ja prèviament i que sortim amb pitjors sensacions de les que arribem. Es queda molta feina a fer aquesta temporada i aquest dilluns també és un partit important.
Es tracta de la 22a jornada que es podrà seguir en directe a través de l'Hockey Lliga TV.
Estarem molt pendents d'aquest partit d'aquest vespre i abans de tancar l'Hockey Patins, recordem que aquest cap de setmana s'ha disputat també la 17a jornada de l'Hockey Lliga Plata i en el grup nord el Vendrell no va poder superar l'Espanyol a domicili, oi Lourdes?
Així és, Eli, nova derrota del Vendrell en aquesta ocasió en la seva visita que va fer el dissabte contra l'Espanyol i amb la que va perdre 2-1. Escoltem les declaracions que feia el Toni Porta.
Partit una mica insults, la veritat. Hem començat bastant malament, la primera part ha sigut bastant dolenta a nivell nostre, sobretot a nivell d'intensitat. A la segona hem estat millor, crec que s'ha millorat bastant, sobretot en aquest sentit, en l'actitud, en la intensitat, però ens ha costat molt fer el 2-1 i hem tingut algunes opcions que no han materialitzat, però en un partit bastant avorridot en general. Ens ha paralitzat una mica a l'inici i ara són aquests partits ja de la temporada que els dos equips teníem, ells tenien la salvació pràcticament assegurada, nosaltres l'ascens ja el teníem molt difícil i al final el que hi ha posat un puntet més al principi doncs se li ha posat el partit de cara, que és l'Espanyol, i al final nosaltres hem intentat remuntar però no ha estat possible. No és un partit per marxar molt contents, la veritat.
Amb aquest resultat, el Vendrell continua quart a la taula classificatòria amb 29 punts i el pròxim partit serà diumenge vinent quan visitarà la pista del Club Petit Tordera a un quart d'una del migdia.
Moltíssimes gràcies, Lourdes. I ara sí, tanquem l'hoquei patins i obrim ja plana futbolística, com sempre, de la mà de l'Eric. Eric, si et sembla, comencem amb aquesta victòria per 1-0 del Vilafranca amb el Castelldefels.
Doncs així és. Comencem per aquesta, que ens agrada molt. Vilafranca 1, Castelldefels 0. El Vilafranca que està fent de l'1-0 religió i de moment li està servint 3 punts, que és el més important, en un partit molt disputat, molt intens, marcat per la pluja que va haver-hi abans de l'inici del partit, la forta calamarsada que va tenyir de blanc el municipal. I la veritat és que les condicions de la gespa no van ser dolentes. La gespa es va anar assecant a mesura que passaven els minuts i això no va deslluir el partit, que, tot i el poc encert a les porteries, a les àrees, va ser força bonic de veure. Oportunitats pels dos equips i el gol no va arribar fins a la segona meitat, on el Vilafranca va ser superior, va disposar de les més clares. De fet, abans del gol de Roger Escamilla, al minut 76, Màster enviava una pilota al pal. Es va aconseguir mantenir aquesta diferència mínima, 3 punts, i al final del partit aquestes eren les valoracions del tècnic David Vilajoana, content perquè l'equip referma la seva posició a la zona de play-off d'ascens i, de fet, es situa només 3 punts de l'ascens directe.
Bé, doncs tenim amb el tècnic del Vilafranca, amb el David Vilajoana. David, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Felicitats per la victòria.
Gràcies.
Bé, quina lectura fa del partit? Un partit en el qual el Vilafranca doncs, dona la sensació de que ha sortit d'una altra manera des del primer segon de partit.
Sí, hem estat una miqueta millor en pilota, que és el que ens venia faltant. Defensivament, menys alguna errada puntual, continuem consistents i avui hem proposat i hem tingut més de cara a porteria.
La jugada de Rubén, que condiciona pràcticament tot el partit amb el lateral, ha pogut aguantar doncs, amb una targeta groga. La jugada del porter, en aquest cas, doncs, a l'entrada, que no sé si a criteri teu doncs, havies vist alguna cosa més que no pas una targeta groga. I a partir d'aquí doncs, el Vilafranca ha continuat igual.
Sí, no, la jugada m'ha semblat clara d'expulsió, però vaja, són circumstàncies del joc. Els àrbits es poden equivocar, però aquí ha estat una equivocació que em fa l'efecte que és poc interpretable, però vaja, circumstàncies del joc també. Nosaltres, si afinéssim més del que fem, també guanyaríem més suficiència i no recordaríem aquestes jugades, però vaja, 3 punts importants i a seguir treballant per millorar, que hem de millorar molt, perquè ara estem en zona de play-off i els equips de play-off ens exigiran molt més.
6 punts ara per sobre del Castelldefels, que és l'equip que està per sota del Vilafranca, una victòria molt important. Sí que és veritat doncs, que podria quedar curta, no, aquesta victòria?
Bé, sí, potser per oportunitats, perquè hem tingut el pal del màster, alguna més arribada que ens ha faltat una mica de les zones de rematada de tenir-les clares. Sí, però vaja, ells també han tingut alguna jugada preocupant, que dic jo, i vaja, bé estar 1-0, continuem defensivament molt bé i en atac hem millorat. Si ara ens destapem de cara a porteria, espero que anem a millor.
Un gol important el que ha fet a Roger Escamilla, no? Des de sortir des de la banqueta, pràcticament la primera pilota que toca, la pentina i cap a dintre, que de moment doncs, el Castelldefels estava aguantant bé a la part defensiva. Sí que és veritat que el Vilafranca hi anava doncs, aprofitant tots els errors puntuals que feia el conjunt visitant, però ve d'aquí doncs, una pilota aturada, un cop de cap de, jo li dic, el matador, Roger Escamilla, que acaba marcant doncs, el gol de donar la victòria, un gol molt important també per ell, oi?
Sí, estic molt content per ell, perquè no ho estava passant bé, amb l'arribada del màster havia perdut protagonisme, però jo precisament ho parlava amb ells el dijous, són dos jugadors diferencials, cadascú amb les seves característiques, i el que haig de poder tenir jo és dos jugadors que, siguin les circumstàncies que siguin, donin el do de pit. El Roger és un tio molt professional i ens ha donat el que ens calia. Vull dir, moltes vegades això, poder tenir banqueta, és que quan fas els canvis millores respecte a el que tens dins el camp, i això és un plaer per mi. És difícil de gestionar-ho perquè els jugadors tots volen jugar i es veuen sempre titulars, però vaja, molt content per ahir perquè segur que serà un reforç, però això m'exigirà més i ens exigirà a tots els que estan al voltant, perquè això és un bon exemple. Vull dir, els que han d'entrar, quan entrin, han de donar millors prestacions que els que estan dins el camp.
Doncs gran paper també de Roger Escamilla, que bé, entrava al minut 65 i menys de 10 minuts després ja responia amb aquest gol importantíssim pel Vilafranca. Repassem marcadors de la jornada i també com queda la classificació. Vilanova 2, Vic 2, Palamós 2, Lloret 1, Horta 0, Sant Mauro 0, Rapitenca 2, Can Vidalet 0, Pobla de Mafumet 2, Atlètic Sant Just 2, i Manlleu 2, Valls 0. El Rubí Figueres, amb resultat d'una 0 a la mitja hora, va quedar suspès per la pluja. Veurem com es reprèn i quan. A la classificació, després d'aquests resultats positius tots ells pel Vilafranca, la cosa queda així. Vic, primer amb 42 punts i encara partit pendent al camp del Palamós. Segona posició, encara ascens directe, el Can Vidalet amb 39, però ja s'acosten els de darrere. Vilanova amb 38, Sant Mauro amb 37, els mateixos que Atlètic Sant Just, i Vilafranca amb 36. Per tant, els vilafranquins a 3 de l'ascens directe. Ja queden a 2 partits, la resta. Castelldefels amb 30 punts, el Rubí amb partit pendent si acabés guanyant. També es col·locaria a 3 punts del Vilafranca, però amb l'averaix perdut. Per tant, aquí això beneficiaria el Vilafranca. I ja la resta van quedant enrere. A l'Horta amb 30, el Valls amb 29, igual que la Pobla de Mafumet. I ja més avall, els que lluiten per no baixar de categoria. Aquest dissabte a les 6:05 de la tarda, el Vilafranca visitarà l'Atlètic Sant Just. Una nova final per l'ascens davant un equip que té just per sobre la classificació. En cas de victòria el superaria i veurem com es tanca la jornada que ve.
Moltes gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Que vagi molt bé.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.